10 i 14 minuts. Hom no ha parlat mai sobre la dieta de Mahler i li dona la sensació que el fa molt bé. És aquell consol de dir, bé, el fa molt bé un servidor com el faria molt bé qualsevol posant-li veu a sobre, oi? Estàvem nosaltres plantejant aquesta entrevista amb Joan Iriart i quan ens el vàrem trobar li vàrem preguntar, Mahler o Vivaldi, per començar? Mahler. Esclar, què seria d'aquesta adagietto sense la mort a Venècia de Luchino Visconti i sense aquella figura, aquell físic tan trencadís de Tadzio que apareixia en la pel·lícula amb aquells colors tan fets molt bé, per dir-ho així, tan melancònics, tot plegat. Bé, doncs hi ha una frase de Joan Iriarte que ens servirà bé per lligar tota aquesta qüestió. Diu, caminar sense rumb, no buscar res i perseguir l'inexistent. Com el protagonista de Mort a Venècia, buscant el seu fantàstic i inabastable Tadzio, Venècia et submergeix en aquest màgic ambient. Ara tornem a fer molt bé l'esperit de Mahler i continuem xerrant una estona. Estàvem en Joan Iriarte plantejant-li què duria bé dins el cap de Mahler per aconseguir aquesta filigrana de sensibilitat. Joan Iriarte, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I en Joan ens deia, no, vull començar amb Mahler.
Sí.
Vull començar amb Mahler? Suposo que per raons òbvies,
sí,
no?
Sí, jo crec que no l'hem destrossat, eh? De moment ha anat molt bé.
De tota manera, em comentaves una cosa que encara és... millor que el que acabem de fer. En Joan Iriarte deia, he anat a Venècia amb els cascos al damunt, la dagetta de Mahler damunt meu i passejant pels carrers on s'esdevenia la mort a Venècia, i suposo que això deu ser ja una experiència.
Això és màgic. Això és màgic, com Venècia és màgica, però si encara te la vas guarnint, no?
Aquesta és la Venècia de Joan Iriarte, no tant la Venècia de Tintoretto, del Carnaval, ni aquesta Venècia, és més aquesta?
No. La meva Venècia és la meva Venècia, perquè jo he viscut, no? Llavors hem de fugir, per desgràcia, del turisme massificat. Avui dia Venècia és la ciutat més popular del món i més visitada, no? Però el viure, un any que hi vaig viure, em vaig donar compte que la Venècia autèntica, és la solitària, és la Venècia d'hivern, és la Venècia mullada, és la Venècia nevada, són els seus monuments mullats, les seves parets decadents, els seus carrers solitaris, i allí captes tot l'esperit de tots aquests personatges que passen per la meva exposició i que han sigut pues, tota aquesta colla, començant per Mahler, com després Wagner, surt també Tchaikovsky, tenim una sèrie d'escriptors importants, i després també, com que molta gent no ho saben o ignoren, tenim un cementiri meravellós, dic tenim perquè la considero una mica meva també, un té dret a apropiar-se de les coses, no? I està enterrat el gran músic Stravinsky, en el qual jo li he fet un homenatge i amb una espècie de màscara dedicada a l'ocell de foc, es diu, no?
Entesos.
Que el va escriure allà, en un carnaval. Llavors hi ha una part de l'exposició que està dedicada a aquests personatges, amb màscares creades per mi, muntades allà, no amb el carnaval, fugint del carnaval, i totes tenen una connotació històrica amb tots aquests esdeveniments que han fet famosa Venècia a través dels personatges, venecians i no venecians.
Us dèiem a l'inici de la conversa que amb Joan Iriarte ens hem passejat per Nova York, al Mercat Vell, hem anat a Moscou també, a l'edifici Miramar. Quan apareix Venècia en la vida de Joan Iriarte?
Bueno, Venècia en la meva vida va aparèixer pues, fa uns 25 anys, o quasi 30, que jo vaig guanyar una beca i vaig anar a estudiar art a Florència, no? Llavors, els caps de setmana, una colla d'amics, allò d'estudiants, anàvem a Venècia, però ens va cautivar. Hi ha uns trens que anaven molt ràpids. I vam fins a arribar a llogar una habitació barateta. Hi havia una iaia molt simpàtica que ens feia estar la rentada de la roba, no? I nosaltres passàvem 4 o 5 dies a Venècia. Llavors, veig, això és fora de sèrie, no? I esclar, nosaltres estudiàvem a l'hivern, perquè l'estiu són les vacances. Jo no veia aquella Venècia que ha passat ara, perquè ara hi ha hagut un canvi terrible, i tornant moltíssim, i aquí tinc que fer jo un treball, però per mi, no ho sé si ho he lograt, jo crec que sí, per mi, no? ho ha de dir la gent, era fer algo molt original, però molt original. Clar, com és l'originalitat, on està? Com? Quan és una de les ciutats més retratades del món.
Perquè clar, abans de posar els peus a Venècia, com tothom Joan Iriarte tenia una imatge d'aquesta Venècia,
per tant,
per tant estava, diguem-ne, a expenses que allò que es trobaria satisfés o d'alguna forma estigués més o menys d'acord amb aquella imatge que tenia al cap. Aquest primer impacte de Venècia, quin és?
El primer impacte, el de Venècia o de l'exposició?
El de Venècia. És a dir, fa 25 o 30 anys enrere, quan
Joan Iriarte... Jo he discutit molt, inclús amb grans escriptors amics meus que s'han anat molt. Venècia té dos vertents, no? Jo la comparo, imagina el que diria, amb el desert, amb la sorra. Ho agrada moltíssim o no agrada?
O no agrada gens.
Hi ha persones que a Venècia els atormenta, cosa que és una part molt positiva, però l'aigua... llavors es tornen totalment negatius. Quina pudor, que ha deixat estar tot. És clar, és que si fa pudor, fica't en un museu, que n'hi ha moltíssims. Hi ha 270 esglésies i en totes tenen pintures famoses. Hi ha concerts cada nit, vull dir, és meravellosa. Llavors, o t'agrada moltíssim i tornes, o no tornes mai més. Però per sort la majoria de gent tornem i t'enganxa. La paraula és que t'enganxa.
D'acord, perquè aquesta primera visita hem de suposar que per un becat, per un estudiant, és aquella que no sap on mirar, ni sap per on començar, ni sap per on acabar, no?
És una bogeria.
És una bogeria, no?
Sobretot si t'agrada l'arquitectura, però després ja entres amb l'altre. És una bogeria perquè vam anar a fer, la primera vegada que vam anar, vam anar a fer unes pràctiques de perspectiva arquitectònica, no? I vam dir, comencem per Sant Marc, mare de Déu, com comences a treballar aquella església que té milions de detalls i tal, ens vam quedar esborronats, no? Perquè a més, Venècia, em sembla que tu, bueno, clar, ja ho saps, té una barreja d'estils arquitectònics. Hi ha gòtic, hi ha bizantí, inclús àrab, no? Saps que hi ha una mena d'amistat que va bé després de les grans batalles amb la part turca, no? Llavors té una mena de connotacions en Santa Sofia, en totes aquestes esglésies àrabs, que ara moltes són cristianes.
Aquell primer viatge va marcar Joan Iriarte?
Va marcar moltíssim, perquè vaig tenir la sort de que anava amb una gent també molt, molt com jo, molt maca, i inclús ens va acompanyar un catedràtic un dia, i tots vam captar pues, això, que és difícil, l'esperit, que és el que intento jo reflectir.
Que suposo que d'entrada és difícil definir l'esperit d'una ciutat, però hi ha alguna forma on agafar-se? És a dir, Venècia és quelcom semblant això de Mahler que hem escoltat?
Sí, totalment. I a més, per exemple, jo considero...
Clar que més d'un pensarà, si està d'acord amb això que hem escoltat,
sí,
Venècia és una ciutat que inspira melangia, tristesa...
Sí, perquè té darrere molts moments tràgics, molts moments, vull dir, de molta riquesa i molta pobresa, el gran moment de les dues pestes que va bé, i els grans carnavals, que era un moment lúdic de dir, bueno, volem divertir-se, no? Però hi ha uns moments antics, tràgics, no? Jo crec que no solament això, els pintors també va haver una època que es van dedicar molt o a pintura eclesiàstica o a pintura molt dramàtica. Després tenim un pintor meravellós que és en Canaletto, que per mi és l'arquitecte del dibuix, no? Això és no es pot superar, no? Però llavors anem a parlar d'això,
sí,
que m'has
preguntat,
i això que et contesto jo.
D'aquesta tristor, d'aquesta melangia.
El pintor Canaletto, no? Mm-hmm. Ja saps que jo també dibuixo, i m'agraden molt les perspectives, i considero que aquell home va marcar, aquell pintor va marcar l'esperit de la Venècia del 1500 amb els seus quadres, els tons que feia. Pues jo, hi ha una part de l'exposició que jo la considero antiga, perquè moderna no ho és, no s'ha tocat res. Perquè sigui antiga has de treure el turisme. Llavors s'ha de fer uns moments del dia, amb unes hores i amb uns dies de l'any, en què hi ha una soledat terrible, però hi ha una olor espiritual espectacular.
Aquesta soledat a quines hores del dia comença?
A les 6 del matí he estat fent coses ja.
D'acord.
I a la nit a l'última hora.
Llavors,
quan és mullada Venècia, és meravellosa. És per tu, mullant, plovent. I llavors, clar, jo he intentat reflectir la Venècia aquesta antiga, per mi, tan espiritual, amb la fotografia en blanc i negre, d'acord, naturalment color no hi ha, però s'ha m'ocorregut donar i també demostrar que antigament també fèiem coses maques acolorides, però no eren acolorides, eren el que dèiem virades, mirant amb uns àcids i amb uns tints. I llavors del blanc i negre es passa al sèpia, el sèpia famós, que per mi Venècia sèpia, de color sèpia, sí? I una part blava, que són les aigues, que és la laguna, que són els cels i tot això. I llavors una part en blanc i negre crua, dura, com la faig jo, no? Llavors aquesta exposició té tres parts. Tres parts, a través de tota aquesta petita història que he intentat fer jo a través de la imatge, tres parts, que una és amb un to, una altra és amb una altra i una és amb una altra.
Tres parts que són tres torns, que són tres estats d'ànim?
Sí, es podia haver titulat Venècia tres torns, no? Però, bueno...
Pues... I incís tècnic, pels fotògrafs o els aprenents de fotògrafs que ens estiguin escoltant, com es mira el blau?
El blau, hi ha un líquid, hi ha un producte especial que una vegada la fotografia està en blanc i negre, s'hi passa aquest producte i va agafant els tons blaus, fins que dius prou, perquè també no és, tampoc és fàcil. Es trenquen moltes fotos, vull dir.
És molt... per excés, hem de suposar,
sí,
també.
Sí, és que això també va sol,
no, està clar. No?
I llavors, esclar, doncs hi ha coses molt interessants. Jo mateix m'he admirat perquè dius, mira, torno una altra vegada a quan tenia 19 anys.
Perquè, esclar, el sèpia sí que també ha estat una tonalitat que el propi Joan ens ha comentat més d'una ocasió que ha fet servir.
Pensa tu que...
El blau les utilitzen tantes vegades o no?
No, potser no, amb una exposició és la primera vegada. Sí, vaig fer una vegada un portafolis amb blaus i tal, però ara és la primera vegada, perquè, esclar, ja, és que s'ha de veure, no? Hi ha uns moments que semblen dibuixos. Degut als flux, degut al gra que hi ha, semblen talment aquarel·les amb un sol to, o dibuixos que es deien amb sanguina, no? Mm-hmm. Llavors, pues, esclar, per mi té això un gran... A part de que jo he fet el que he pogut, i estic molt content del que he fet, i he lograt una exposició bastant important, que serà comparativa amb la de Moscou. Històricament, poder la de Moscou era més reportatge històric i aquesta és més dedicada a l'art.
Mm-hmm. Bé, també, és inevitable perquè sí. Moscou també és
però
la capital del que és.
He lograt demostrar que amb un laboratori precari, rudimentari, antigament com es feia, es poden fer coses molt maques. Pensa que hem passat quasi 100 anys de fotografia fent obres d'art, no solament és ara.
En aquell primer viatge a Venècia, en Joan va fer fotos o no?
No, vaig anar a dibuixar.
Que dibuixar?
Però de seguida, i m'hi vaig quedar un any. M'hi vaig quedar un any perquè vaig fer unes fotos de Florència que les vaig vendre amb una revista, sí. I em va donar diners, clar, era molt jove.
És a dir, un any a Venècia.
Un any a Venècia, menys a l'estiu. Que l'estiu és irrecomanable.
L'estiu fa 30 anys era igual que l'estiu.
Perquè també ve la gent de la província. Fa molta calor i hi ha problemes d'inclús de les aigues.
D'acord. Però sí. Un any a Venècia.
Un any a Venècia.
I d'aquell any...
I després hi ha anat 25
sí,
vegades.
Sí, sí, sí. Sí. I com es viu el dia a dia a Venècia?
Pues el dia, si te'l montes, es viu molt bé. Si ets una mica pues, intel·lectual o sensible o artista, no? I el dia a Venècia...
És a dir, si un vol les comoditats de la vida urbana, sí. Que no vagi directament a Venècia pensant que les tindrà cada dia, tota hora, perquè això no és així, hem de suposar.
No
és una ciutat tan còmoda de viure com altres ciutats, segurament.
Bé, però bueno, hi ha gent que va al dematí, se'n torna a la nit i en té prou. Hi ha gent que tornaria un altre any més. Llavors, amb això t'ho he dit jo.
D'acord.
Però tu els dematins, per exemple, l'hivern és la ciutat més tranquil·la i més solitària a partir de les 5 de la tarda, que hi ha a Itàlia. Però és que a les 5 de la tarda comencen els concerts. Quan són les cantates, hi ha les escoles de música que els becats fan concerts a les esglésies, quasi gratuïtament, tu pots muntar molt bé. I si no, et vas al meu cafè, dic al meu cafè, perquè Vinyet Panyella m'ha fet un article molt agradable que diu el cafè d'en Joan Iriarte, el Florian, no? És un dels cafès més macos del món. I si no, allà, escriure, llegir, mira com plou. Mm-hmm. És meravellós.
Però que no hi hem posat els peus. Com és el cafè Florian?
El cafè Florian és un cafè que també s'ho reflectim, naturalment, amb una màgica plaça que per mi és la més maca del món, que és la plaça de Sant Marc. La més maca del món, no, la més maca del món pel contingut que té.
I una almenys en Joan ho defineix així com el més vell escenari
del món.
Del món.
Sí. I després jo crec, bueno, Lord Byron també deia que el Gran Canal era l'avinguda més maca del món. L'avinguda. Jo dic que el Cafè Florian, en una època, doncs el Cafè Florian deu tenir uns 400 anys d'origen, i era, deia, cafè d'Oriente al principi, cafè d'Orient, perquè el cafè venia d'Orient. Penseu una cosa, que Marco Polo, és que tot això surt a l'exposició
meva.
Marco Polo va introduir a Itàlia per mar, a través de Venècia, tota la gastronomia important, va introduir el cafè, el cacau, el vidre, que no ve de Murano, ve de Turquia, a l'estil de vidre, va introduir els espaguetis que venen de la Xina, tot això va venir d'Orient. I el cafè era intocable. Naturalment semblen aquí rics i pobres, i més amb aquesta ciutat, el Dux i els seus amics, no? I llavors aquest favorant anava la gent que tenia molts diners, els polítics conservadors i els artistes.
Encara és així, això?
I encara, no tant, ja no, no tant, tant. Però continuant anant, la gent molt escollida, perquè et costa uns, quasi uns 10 euros un cafè. Un cafè, però és com si anessis al Liceu, eh? Perquè té un semena d'aparadors que donen a la carrer a la plaça. I el maco d'allà s'està a aquests aparadors. I ja ho veus tot. Hi ha concert, sobretot a l'estiu.
Suposo que un s'asseu allà i deixa que el temps passi.
Sí, perquè com que va néixer, que millor quan veiem amics meus i inclús la Viner Panyella, pues, no havia anat mai a Venècia, això per l'hi ha jo en tinc que anar, tal. Després, mira, tu has de caminar molt, molt. I quan ja no puguis més, el cafè Florian, a la nit o a la tarda. Si és estiu sentiràs un concert i si és hivern veuràs com plou.
Llavors va fer aquest consell és vàlid sempre?
És vàlid sempre.
Camineu, camineu, i quan no pugueu més, el cafè Florian.
Menja un bocata, però gasta't unes 1.000 pessetes amb un cafè. Com a mínim, eh?
D'acord.
Per 1.000 pessetes són 6 euros.
Sí, sí, sí.
Però només que prenguis un te amb unes pessetes ja te'n vas.
D'acord.
Però és que llavors tampoc hi ha límit, pots estar tota la tarda. Això és interessant.
I en aquesta tarda i en aquest escenari, què passa? Deu passar molta gent, moltes coses,
escenari,
moltes...
En segons quines hores hi ha molt turisme, llavors si te'n vas a partir de les 5 de la tarda el turisme desapareix actualment, i el dematí primera no va quasi ningú perquè esmorzallà val molts diners, però també és maco, no? I què passa? Doncs pues és un ambient terrible, perquè la plaça Sant Marc té també diferents moments amb diferents escenaris creats per la gent, no? I clar, és preciós, és una cosa, és que s'ha de veure, són llocs que els has de viure, no és com anar a veure el teatre, que no és el mateix veure una representació a través de televisió que està allà, a la cadira. No?
Fa un moment ho apuntava en Joan, Benessi ha estat escrita, fotografiada, pintada, ha estat de tot.
S'ha fet de tot.
Està clar, quan un arriba a Venècia i pensa, bé, d'alguna forma, què agafo jo de tot això? Un fotògraf quan
si
hi arriba...
Si vas amb idea de fer alguna
cosa. Si vas amb idea de fer alguna
cosa. Si vas amb idea de no fer alguna
cosa... I si d'alguna manera aquesta idea d'anar fent alguna cosa ha anat canviant també amb el pas dels anys i amb el coneixement de la ciutat, com acostuma
sí,
a passar sempre,
apuntat,
no?
Sí, i apuntat i documentes, no? Perquè, a més, jo normalment quan tinc idea ja de fer alguna cosa vaig amb un programa més o menys fet i primer vaig a veure el tema, no? Salvo que vagis a fer un reportatge en viu d'un esveniment històric, no? Això ja va ser amb idea.
És a dir, aquests primers moments, els primers moments són com qualsevol, com una esponja...
Sí, però vas prenent notes i, per exemple, aquí surt un bar, que estic explicant l'exposició, poder agradarà també que ho digui. Hi ha un barri molt important que Venècia va ser destruïda quasi totalment amb dos epidèmies de pesta o de malària, que encara no saben el que era. Hi ha unes cròniques que diuen que ho van portar les prostitutes, perquè hi havia 20.000 venecians censats i hi havia 12.000 prostitutes. Les restes veu que eren iaies i nens, i algun senyor que hi anava, que venien de tot Itàlia. Pues, hi ha un carrer encara que la gent ho desconeix, que l'han deixat com a monument nacional, que va ser el carrer El Apestado, que diuen. I encara hi ha els carrers solitaris, eh? Que hi ha hi ha moltes Mare de Déu, que també surten, sí. Moltes capelletes a Venècia. I allà hi ha una Madonna...
Capelletes a les façanes?
A les façanes.
No.
Hi ha una Madonna dedicada al barri de la Pesta, no? Però jo he inclòs en aquesta zona, en aquest ambient, una màscara, o sigui, un personatge que es va crear sol, que va ser el Mèdico de la Peste. El metge de la Peste, no sé si ho sabeu, eren els metges que anaven a justificar que en aquella casa hi havia pesta, no?
I llavors, a certificar que allà hi havia...
Els cremaven vius, o si tiraven calç i els tancaven a dins, els deixaven sortir, que hasta que els morien. Així, ja l'home posava peste, no? Doncs pues amb aquests barris jo he creat aquestes escenes. Per això hi ha unes presentacions inclús del director de Museus de Venècia que em diu, és com un Goldoni de la fotografia, ha fet su teatro, no? I això és molt maco, no? Pues tot això he anat captant jo.
Perquè d'alguna forma en Joan ha volgut fugir dels escenaris
sí,
més tòpics
home,
o més
no
coneguts.
No
es pot fugir del
conegut,
tot, però...
A la meva manera, eh?
A la teva manera.
A la meva manera, sí.
Perquè més enllà d'aquests escenaris coneguts, la Venècia que es pot veure és aquesta?
Aquesta s'ha de veure molt la part del ghetto vecchio, que és la part dels jueus vella, que és una desconeguda per molta gent, on existeix una plaça que diu la plaça del Mori, que hi ha uns moros, hi ha unes escultures meravelloses, que si no les mires passes de llarg, les veuràs a l'exposició, meravelloses, que són uns moros que porten un turbant i porten la mercaderia. eren els primers moros que van arribar de Turquia amb Marco Polo. Es van establir aquell barri, no trobem perquè havien els jueus, els van apoyar i allà van tenir els seus magatzems de gra, d'espècies. Just el gran pintor Tintoretto va néixer amb un magatzem d'espècies perquè els seus pares tenien aquest magatzem. O sigui, i aquest barri no el coneix que ningú, també s'ho reflectit. Clar, històricament he intentat fer, quasi és una part literària visual, no?, de tota aquesta València.
Fa un moment en Joan Iriarte ens parlava de Canaletto, que passa és que segurament més un pensava, home, és difícil contemplar una Venècia en blanc i negre, tenint en compte aquests referents com pintores d'aquesta Venècia tan acolorida,
no? Bé, tots els que han pintat Venècia, no solament Canaletto, sinó Carpaccio, l'han fet d'un monocrom, quasi, eh? Venècia l'han pintant de colors ocres, amb un to, a més, si passa una lanxa amb una bandereta, la poden, però generalment la Venècia d'aquella època...
Aquest és el color de Venècia? Era, sí. Aquest color ocre, aquest color...
Sí, color terrós.
Aquest color terrós?
Sí, sí, sí. És que és així. Llavors, clar, hi ha tants dies a l'any que és així, que és com tu la veus, no? I com ha estat sempre.
No, com sempre li preguntem a en Joan Iriarte, a Nova York no va caure temptat pel color, a Moscou tampoc va caure temptat pel color, i a Venècia tampoc va caure temptat pel color.
Ja vaig al viratge, al sèpies, a Venècia, sí.
D'acord,
sí, 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 és molt important.
Però el que és color? No.
No, perquè color fa tothom. Ja estem amb el de sempre, llavors queda molt turístic amb color i és que la Venècia, els que hem viscut la Venècia amb un dia de sol potent i a l'estiu, és que fuges, et fa mal a la vista, no t'agrada, molesta i tot, no és l'habitual, no és l'habitual.
El que passa és que ara tenim la sensació que aquesta és la Venècia habitual.
Home, els que van només una vegada l'any a l'estiu, esclar.
D'acord.
I després van ara, que jo aconsello que vagin ara, o que vagin a la tardor. Ui, quins dies va fer, que plovia tot el dia. Quin horror. Dic, no, millor no hi aneu, hi anirem els que ens agrada, no? Bé, la gent que van per primera vegada, el que volen és passejar i no passar fred, perquè fa molt de fred a Venècia, eh? Molt de fred, eh? Pensa que està sota zero molts dies i neva molts dies perquè està al final dels Alps. Tu veus Venècia, des de la ciutat de Venècia veus els Alps quasi com el Garraf, el veiem des de Sitges, una mica més lluny, la veu nevat i tot.
Tardor, primavera?
Per mi el millor és la tardor i la primavera abans de juny.
Sí, la primavera és molt avançada.
Sí.
La primavera de març...
I mai per Setmana Santa, ja que estem fent una promoció de viatge, mai per Setmana Santa.
No costarà res, si ve quatre quarts.
Ni mai per Nadals.
Ni per Carnaval?
Carnaval ja... No s'ha d'anar mai, ja.
No s'hi ha d'anar mai.
Per desgràcia l'hem...
Que l'ha viscut en Joan Iriarte, que no...
Bueno, però la gent... mira, avui estava parlant amb en Ramon de l'Eco, que és molt carnavalero i li agrada tot això molt. Diu, vull venir perquè no sé què has fet. Diu, bueno, doncs pues mira, Venècia, el carnaval turístic és el dimarts de carnaval, com tots els d'aquí, diumenge, dilluns i dimarts. Però ells comencen 15 dies abans. Si tu vols veure un carnaval bo i venecià, vés-te'n el cap de setmana abans. Abans del Carnestoltes, que allà no arriba, allà arriba un altre personatge. Llavors ells surten, perquè s'han atipat del turisme que va, perquè, bueno, hi ha de tot, tots tenim dret a viatjar, i el turista sóc jo i tu si vas. Però i la vulgarització és la que més es veu. I a vegades veus els turistes molt, molt, molt desagradables, no? Perquè no s'ha d'anar a la plaça Sant Marc, amb la bandera del Barça, respectant el futbol, i amb la bandera catalana vestidets, no? Donem la nota i això...
I aquell carnaval com és?
El carnaval d'ells, el primer, diuen el carnaval del silenci, no volen mullissis. És meravellós. Perquè no fan rues...
És a dir, el carnaval del silenci?
Del silenci. Perquè tu, per exemple, hi ha un moment que es troben tots a la plaça Sant Marc, però no hi ha rues. Tots els canals es converteixen en carrers també de grups, no? I potser tu vas per un canal fosquet i de sobte sents uns violins que venen. Posa't els pèls de punta. A vegades toquen música de Mahler, a vegades toquen Vivaldis, música barroca segur. I apareix unes góndoles daurades amb totes les colles disfressades, amb llums i amb torxes. Clar, això és màgic. I tots van a parar a la plaça Sant Mario. A la plaça Mario fan un brindis, que es diu. Fan una copa de cava pel carnaval, sí. No? Però és... Tots toquen música, uns canten, està la gent que pot... Ara, després quan ve el fort, llavors ja ve aquesta història, no? Que també venen d'Itàlia, no solament nosaltres, i venen de tot el món. Però la gent italiana també van al dimarts. Llavors, clar, a l'italià, no sé, els venecians tenen un punt d'honor, un concepte de que són molt fins i molt elegants. I és veritat.
És a dir, diuen que ells, ells es consideren ells mateixos.
Hi ha la rivalitat, i llavors, hi ha la rivalitat amb el napolità i el romà, que diuen que són uns exagerats, uns ordinaris, i que criden, no? Mm-hmm. Llavors, esclar...
Abans de ficar-nos en el món de les màscares, fem un parèntesi amb Vivaldi, una mica de Vivaldi.
Per què no?
Per què no? Vinga. L'esperit de Vivaldi es va quedar passejant pels carrers i canals venecians. El compositor ens va llegar més de 60 peces de música sacra, vàries sinfonies i concerts, i, com saben tots vostès, Les Quatre Estacions és un dels concerts més coneguts. I ara li deia a en Joan Iriarte, i pensava que era un capellà, que tenia una escola de nenes a les que ensenyava música, i que la feina va ser seva per viure, i en canvi, malgrat totes les dificultats, va expressar aquesta vitalitat enorme en la seva
mira,
música.
Quan s'acaba la frase que jo dic, va tenir que fugir de Venècia,
sí, senyor.
Va tenir l'atracció de Viena, perquè hi havia els grans mestres, i allí Viena va morir en l'exili, totalment ignorat, però l'esperit del mestre continua estant diàriament a Venècia, perquè és no solament les quatre estacions, sinó solament tota la seva música creada a Venècia, la majoria, pues es toca contínuament, hi ha concerts continus a les esglésies, com t'he dit abans, i Vivaldi és el protagonista de la música barroca de l'època.
Estàvem en allò del Carnaval, i en aquesta exposició, ens deia fa uns moments en Joan, hi ha quelcom relacionat amb el món de les màscares, i d'alguna manera relacionat amb el món d'aquesta, diguem-ne, doble personalitat... No estrictament Carnaval, però...
No. Jo, quan tingueu el catàleg que sortirà, i també està a l'Eco, la setmana que ve farem una presentació de la... Dic magistral, perquè déu-n'hi-do el que m'ha escrit en David Jou Mirabent, perquè ben coincidir que ell de jovenet va anar a Venècia, anava pels carrers, i fa molta gràcia, perquè estava buscant la meva màscara, el meu futur, i no m'hi trobava encara el que ho volia fer, i allà la vaig trobar. Tot això a mi em va emocionar, perquè en si... La màscara ja és un símbol de Venècia. Pensa que... No vaig al Carnaval, eh?
No.
A l'origen de les màscares va començar amb aquesta màscara del Mèdico de la Pesta, que eren uns metges que anaven per les cases, com t'he dit abans, per justificar i fer un certificat, per exemple, a nivell govern, que aquella casa o aquell barri estava infectat. Però aquests personatges es van crear un morrió que era una màscara en forma d'ocell gran, que és molt agressiva. Anaven tots a cap tapats de negre i amb guants negres. Llavors, amb aquest morrió, el que portaven els metges és bàlsams i antisèptics per no contagiar-se a ells. Això va ser un origen d'una de les màscares que Goldoni, posteriorment, la treu molt, el Mèdico de la Peste, forma part del teatre famós de la... de la Comèdia Veneciana.
Perquè el significat de la màscara allà és el mateix que aquí?
No. Posteriorment sí, eh?
Posteriorment sí.
Llavors va sortir una altra màscara. Llavors, quan els carnavals a Venècia, en 1800, feien unes festes que tot se feia a la plaça Sant Marc i duraven mig any duraven, es creava un follon, naturalment, de vicis de l'època, que sempre s'han hagut, però naturalment allà era molt, molt, molt cristià tot, i es tenia que amagar. Llavors van crear una màscara, que era com una càmera acorassada, que dic jo, que es deia bauta. I el bauta és aquella màscara que és a mig nas, blanca, la boca quedava oberta per si hi havia coses.
És a dir, tipus antifaz, Joan?
No, no? Tapava el nas també.
Tapava el nas també.
Però la boca tenia que estar oberta perquè, clar, passaven coses que duraven moltes hores.
Entesos.
És molt divertit. Però jo ho he posat aquí també una frase meva, que era una transgressió especial, perquè sota d'aquell antifaz, que no era antifaz, de tota aquella indumentària, amb una capa hasta els peus, va ser poder el primer disfressa unisex es va crear, perquè a sota no sabies qui hi havia. Hi havia cardenals, hi havia clèrics, hi havia polítics, hi havia travestis, hi havia homes, hi havia dones cortesanes, prostitutes i gent del carrer que s'hi aficionava. Llavors allò durava 6 mesos. És una altra màscara que perteneix a la comèdia de l'arte del teatre de Goldoni. I després va continuar tot amb coses festives i la gent va començar perquè tothom anava igual, no? I després inclús quan els casinos es van començar a ser semipúblics, com la gent que anava a jugar als casinos era mal vist, també anaven amb màscares. I es va acabar ja el primer ball de màscares que va a Venècia, va ser el casino de Venècia antigament, i després passaven al teatre de la Fenice.
Com incorpora la màscara en aquesta exposició, en Joan Iriarte?
Jo incorporo, primerament les he creat jo. Les he creat jo, les màscares. Jo, moltes a Barcelona els hi fent, les he portat cap allà. Fugim del carnaval, perquè la meva màscara no és el carnaval. Moltes m'han fet un gran artesà.
Anava a dir, per cert, com es fabriquen?
Jo?
Sí, o com ha anat aquest procés? Perquè pues jo, Joan ho ha dit així de senzill.
Pues jo, paper manxé, he fet l'estructura de la màscara, una es va encoberta de perles, una és un sol que és brillant, una altra és dedicada, per exemple, què et diré jo, a la Dogaressa, un altre al Dux, després hi ha màscares que estan dedicades al pintor, a Vivaldi, al pintor Canaletto, al músic Vivaldi, a Stravinsky, una altra màscara és Marco Polo, una altra màscara és tota aquesta història a través de la cultura.
De personatges il·lustres. Sí.
I com a cosa de tipus de ludi, pues, tenim el famós Casanova, no? I llavors hi ha la màscara, també la màscara senzilla, que no saps què és, tota negra amb un antifaz. I hi ha l'antifaz que forma part del meu logo, o sigui, dels motius de tota l'exposició. Llavors, aquestes màscares s'han creat moltes aquí, les he portat allà, he estat ajudant molt allà per un amic que és un gran creador de màscares, i vaig conèixer el seu avi, i aquest noi ha tornat a seguir el que és la màscara a mà. Perquè són ara, jo crec que a Venècia hasta les màscares les fan a la Xina. Però aquests són dels tallers que veus com et fa la màscara a mà totalment. Clar, que té càrrec de tot el món pels teatres, important. Després ha col·laborat amb mi el Teatre La Fenice, ballarins, algun coreògraf, o sigui que tinc un muntatge, no? I amb tot això s'han creat aquests personatges o aquestes màscares més representatives de la vida artística, cultural i molt lúdica, no?
Que es van intercalant amb
els ambients, que saps que ho faig molt, de posar-los amb els seus carrers, els seus llocs, perquè hi ha una màscara que és un fantasma i està en un palau espectacular, que també té la és el Bòbolo, que és una altra cosa que no sé si la coneix molta gent. Clar, s'ha de veure.
Aquesta és una exposició on de paisatge o... o de figures, o de paisatges en figures...
Forma part Venècia de tot.
De tot.
El paisatge és la laguna. La laguna, la laguna italiana, saps que Venècia és una illa a dins d'una laguna i a sobre un pantà. Per ser una laguna, doncs la principal protagonista és l'aigua. Llavors, quan arribes ja a Venècia i entres a l'aeroport i entres per una laguna meravellosa amb unes indicacions i l'entrada del mar al Gran Canal és fora de sèrie. Tot això és representat en blau.
D'acord.
Llavors tenim la part cultural, podríem dir, pues la de les màscares, no? Després he fet una part dedicada a l'arquitectura i una altra part dedicada a les tradicions, no? Com són cafès i tot això.
D'acord. A Moscou hi havia força gent de les fotografies.
I força neu.
Li havia interessat, amb en Joan, sobretot, captar també... diguem, aquell esperit de la Unió Soviètica.
Perquè en aquella època els protagonistes eren la gent.
Aquí està. A Venècia, no?
No, perquè els protagonistes d'ara no són venecians. Ells són morts. Els que jo intento reflectir estan morts.
Vaja.
I el gran canal.
Home, de venecians n'hi deuen haver, no?
Sí, però moderns, d'ara.
D'acord.
He volgut captar l'esperit.
Perquè aquells venecians que va trobar en Joan Iriarte fa 25 o 30 anys, com eren, si es pogués definir?
Encara hi havia una mica...
N'he deixat anar una mica, quan ens has dit que eren gent molt... que s'estimaven molt allò propi, amb un esperit...
Bueno, però és que el jove, i més amb l'elegància d'Itàlia, i el jove amb la coqueteria que la té igual a l'home que la dona, bueno, van vestits que pots caure, eh? Hi ha gent molt guapa, Venècia, elegants, però clar, tenim l'Armani, tenim tot el més important.
I ells com veuen aquesta Venècia d'avui?
Aquestes són esperverits, però viuen molt d'això. Perquè totes les botigues que hi ha a Venècia, no te pots imaginar el que hi ha allà, eh? De botigues de moda, botigues de... Pensa que a Venècia, per exemple, hi ha una rellotgeria que tots són Rolex, una altra que són Cardencs, una altra que... Llavors, dins de lo cutre que és, perquè no volen tocar, no es permet tocar la façana, no es permet treure aquest encant que ha fet el temps, pues hi ha unes botigues fabuloses, no? Llavors hi ha una elegància tremenda, és un país molt...
Però vols dir d'alguna manera que volen i volen, no hi viuen allà?
No, viuen tots a fora de Venècia, viuen a Mestre, que és el continent, quan acaba el continent i comença la illa, perquè la gent moderna ja volen cases modernes. Llavors al centre de Venècia el que passa és que queden cases, palaus meravellosos, que val molts diners restaurar-los, per molts motius, i la decadència també comença una mica per aquí, perquè hi ha artistes, pintors, bueno, hi ha directors de cine que tenen propietats allà, eh? Pensa que quan es fa una construcció a Venècia ha d'entrar en barca tot, els maons, el ciment, grues que si no es poden posar perquè no aguanta, o sigui, és molt complexa, però és única, és una cosa única.
Aquesta exposició quan va néixer? Quan va començar a pensar Joan Iriarte en la necessitat
Per fer-la. Quan vaig fer la de Moscou fa 2 anys ja l'estava gestant. I fa un any que estic treballant. Sí. Vull fer un llibre sobre la ciutat de Venècia, sí. Això, aquesta sí que la vull
fer. I hem de suposar que com totes les altres, d'un munt d'originals,
Però no sé si l'altre també et vaig dir que jo treballo amb molt material, però sí, amb poc material comparat. O sigui, no sé, i menys aquí que ja vas a fer a l'enquadre que vols, busco l'hora, llavors no et pensis. Sí que n'hi ha, però podria fer 2 exposicions.
És una llum molt diferent de la d'aquí?
Clar, és una llum més bàltica, allò, és adriàtic, perdona, és una llum una mica de Suïssa, no et pensis, tot i estar al mar. Llavors són uns grisos molt meravellosos, hi ha unes sortides de sol espectacular, però són braves. Són unes sortides de sol que les veuràs, per això està en blau, que no se sap el que és un to blau gris, no? Sempre és així, però clar, cada lloc té el seu ambient.
És aquella llum de Visconti a Muerte Vez?
És la llum de Visconti.
Sí? És aquella. Quan va veure la pel·lícula?
Em vaig posar a plorar. No la podia aguantar perquè és a tu t'agradat, suposo, no?
És aquelles pel·lícules que s'ha de veure amb un cert estat d'ànim.
És una pel·lícula, primerament, a més del contingut, és verdament d'un recreu visual total. Senta't i mira-la, no? Però és que no té desperdici. El joc de càmera de Visconti no té per desperdici, no? Aquelles entrades i sortides del balneari amb aquella Silvana Mangano, amb els nens aquells, amb aquella posada en escena. I veureu moltes posades en escena d'aquestes meves. Sí? Perquè inclús hi ha un teatret que corre per Venècia amb mi. Un teatret de Cartró que posa la Fenice, que és el teatre de...
Sí, el teatre que es va cremar.
Sí, llavors també l'he fet protagonista, o sigui que com pots veure...
És a dir, un teatre de Cartró que passeja per tota
tot,
Venècia.
Tot, cap amunt i cap avall, per la frontera, per la duana, per tot arreu.
I que ho portava al damunt, en Joan
Iriarte. Home, i plumes, i nassos, i sí, esto, no sé si es van pensar que érem comediantes de la legua, no? Sí.
És a dir, que aquella morta Venècia de Visconti reflecteix... Exactament.
És una passada, em reflecteix a l'època d'allà, llavors, aquella... És que és divina, és que no té desperdici. Aquell casino, aquell balneari, és una joia. Com la càmera va bellugant a tots els personatges que van entrar. Jo és que l'he vista, no sé, centenars de vegades, no? Ara, el motiu de l'exposició, l'he vista moltes vegades. I esclar, ja no parlem de la interpretació del monstre de Dick Bogart, que allò ja no es pot superar, allò, eh? No es parla quasi.
Aquella Venècia semblant a la Venècia de l'exposició d'en Joan Iriarte?
Sí, això hi vaig jo.
I aquells que no hagin posat mai els peus a Venècia?
No ho sé, poder aniran de sa vida.
Quina sensació creu en Joan que podran tenir?
Jo crec que tindran una sensació més màgica de lo que trobaran, perquè jo he captat la part màgica, no? Però bueno, si tot, no hi ha ningú a Venècia que no li hagi agradat, salvo una o dues persones, que he parlat sempre. Hi ha uns països al món que a tothom els agrada moltíssim, eh? De viatjar, una Itàlia, perquè Itàlia agrada molt, sí. Però Venècia és única. És única perquè ja no existeixen ciutats amb canals, ciutats que no hi ha, que no hi ha, que no hi ha cotxes, que no hi ha bicicletes, que no hi ha semàforos, que no hi ha soroll. Només la barqueta que dut i al costat una cera que només fas una
poca. És així, això, veritablement?
És així, això és encantador.
Aquest és l'únic soroll que s'escolta? El motor de les gòndoles?
La experiència de Venècia és únic. I després, l'altra excursió o viatge meravellós que a tothom li agrada és Egipte. Això, jo he fet he sospesat molt i per mi són els dos viatges que més gent i repeteix la gent, Nosaltres que van a l'estiu a Venècia tornen a l'hivern, això sí, si parlen amb mi. I la veuen més autèntica.
Perquè s'han equivocat anant-hi a l'estiu.
Sí, però ara la gent fa vacances.
I no s'hi pot anar en cap altre...
L'essència de les agències de viatge va molta gent tot l'any, però clar, quan treballen és a l'estiu.
Aquesta no és una Venècia d'estiu, aquesta no. És una Venècia de tardor, d'hivern...
Amb unes hores especials, amb uns moments especials i amb unes èpoques d'any especials.
Fora d'aquestes èpoques de l'any, sí. Aquesta Venècia ja no li interessa tant a Joan Iriarte?
No, perquè clar, és lògic, no. Home, que també en el meravellós Sitges que vivim hi ha unes èpoques de l'any que veritablement fugim una mica, almenys busquem puestos tranquils, això ho diem tots, no? Perquè l'estimem molt i el trobem preciosa, però hi ha un moment que hi ha un punt. Venècia, el gran problema gros és quin ha sigut? Aquests grans vaixells de turisme que ara arriben en 5.000 i 6.000 persones, que passa una mole per allà davant de la plaça, mar més gran que la plaça. I saps què fan? Fan lo següent.
D'aquells que van amb el paraigua?
Sí. Com que resulta que arriben, aparquen el moll amb un port que han fet modern, sí. Una estació marítima, ja tenen una barca i els embarquen a tots a la plaça Sant Marc. Llavors és com una professora de formigues que no gasten res. Perquè al barco viuen, i han esmorzat, baixen. Com que van tan ràpids, ni una Coca-Cola, es porten una beguda del barco. I tornen a dinar al barco, i ja està, els comerciants estan trinant. I això invadeix Venècia.
I on estava el Cafè Florian, i veu passar.
Sí, però aquests no.
Aquests, aquests no?
No els deixarien entrar.
No, però només els veu entrar i sí, sortir de la plaça, no?
Però a més és que aquests vaixells, aquests monstres, arriben a la nit, al davant i a la nit.
I Venècia és una ciutat per fer aquestes coses?
No.
No.
No, totalment.
Ho dic perquè qui estigui acostumat a anar de viatge d'una forma més o menys, diguem-ne, ràpida, un dia una jo cosa, un altre dia una altra, que no sigui...
Ara vaig anar per la mostra de cine, vaig anar pel festival, amb una escriptora amiga meva, mallorquina, es vam trobar allà perquè tenien necessitat de connectar i em van presentar el director de museus, que per cert m'ha fet un escrit. Estic molt content. I em diu que això és un problema molt gros perquè ho estan trencant tot, tanta gent. I després el segon problema és que ara hi ha la invasió del grafiti. Ara ha entrat a Venècia el grafiti. S'estan carregant totes les parets. I clar, és una paret molt, molt antiga, una paret que té molt poro, i és molt difícil borrar-ho, molt difícil borrar-ho.
Fa uns moments ens parlava Joan Iriarte de la col·laboració de David Jou.
David Jou.
Qui més ha col·laborat en l'exposició o qui més ha demanat?
Ha col·laborat? En quin nivell?
Jo diria que molt, suposo.
Pues molta gent, perquè hi ha un concert també. L'altre dissabte es fa un concert per un grup de professional que es diu Trio Mediterrà, que es fa precisament un homenatge a Vivaldi, amb un concert, ara no me'n recordo quin és, no són les presentacions, que han fet una adaptació. Aquesta gent van amb l'Institut Cervantes pel món, no ho hi saben molt el que fan, i han fet una regla, han fet una variació molt maca sobre aquest concert, que és piano, guitarra i castanyola. Després ve una amiga meva, que és una soprano, una amiga també italiana, també fa unes cançons molt importants, hi ha uns recitaments amb un rapsoda, en fi, això es fa l'altre dissabte,
el dia 26.
Sí. I llavors, això és una de les col·laboracions d'aquests amics de Venècia propis, col·laboracions d'aquí d'amics que també m'estan ajudant a muntar-ho, el Teatre de la Fenice de Venècia és molt important, la col·laboració, i no sé, em deixo alguna cosa en el catàleg i surt tot.
I aquesta és una exposició, ara que estem acabant, per anar a veure amb música? Pues amb uns cascos posats?
Perquè es posi els cascos, la demostra que té un esperit de sensibilitat especial. I la pot veure, però ho recomano.
Sí?
Ara m'has donat una bona idea.
Oh, no, preguntant.
La gent que tingui un punt de dir vull fer una experiència, que agafin Mahler i jo posaria Mahler i Vivaldi i vegin l'exposició d'aquesta manera, perquè verdaderament és molt escenificada, és molt, molt pròpia per el que tu dius, no? Per això dins de l'ambient de l'exposició, la trisata, sí. Vull fer aquesta aquest homenatge que em fan a mi.
D'acord, no? Doncs com a Venècia sàpiguen que el millor dia per veure aquesta exposició no serà precisament el dia de la inauguració.
Per veure-la.
Per veure-la.
No, perquè el dia del concert no estarà
il·luminada. Amb pau i tranquil·litat, eh?
Sí, sí, però el dia del concert no estarà tota l'exposició il·luminada.
Per això mateix. I el dia de la inauguració, com que també està ple, doncs que vulgui calma, pau i repòs...
Que vagin un altre dia.
Que vagin un altre dia.
Però jo vull que vinguin el dia de la inauguració.
Això no cal ni dir-ho.
Si no, no vindrà ningú.
El dilluns que ben parlarem, perquè tot plegat...
El dia de la inauguració pels artistes és molt...
Doncs, el dilluns...
Veure moltes cares i molts amics i...
Està clar que sí.
No, però bueno, vull dir que... Val la pena.
El dilluns que ve en parlarem, perquè s'inaugura aquest dissabte a les 8 del vespre a la primera planta de l'edifici Miramar. Joan Iriarte, gràcies de nou.
Bé, gràcies a vosaltres.
Una vegada més.
Tu, que has fet una...
En 5 minuts tornem. Notícies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.